Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
...941 persones dormen cada dia al carrer de Barcelona. Parlem d'una campanya de micromecenatge que té per objectiu rodar un film per visibilitzar el sensellarisme. La pel·lícula es dirà Sense sostre i compta amb el suport d'Arrels Fundació i amb la participació de persones que han viscut al carrer. Xesc Cabot és un dels directors.
Una de les coses que deien d'entrada és som invisibles. La gent sembla que no existim, la gent ens rebutja i s'aparta de nosaltres. No? Llavors, clar, la millor manera de combatre aquesta invisibilitat és visibilitzar. Visibilitzar vol dir fer una pel·lícula on el centre de la pel·lícula és una persona que viu al carrer, de veritat, a més, o construïda a partir de retalls de totes les experiències que ens han explicat les persones que hem conegut durant el procés de documentació.
L'actor Boris Ruiz és el protagonista absolut de la pel·lícula.
El Boris fa anys va tenir un amic seu, que era un artista, que es va quedar al carrer, i el va tenir 2 anys a casa seva. Llavors ell coneix el tema de prop. No? Bueno, de fet, en realitat tots el coneixem de prop, perquè cada vegada hi ha més gent que es queda al carrer.
Malauradament.
I això, d'alguna manera, és responsabilitat de tots plegats, no? Almenys això és el que creiem nosaltres, tant el Pep com jo. I, per tant, volíem fer alguna cosa per retornar aquesta responsabilitat que tots puguem tenir, no? D'alguna manera.
En aquests moments, el projecte es troba en una fase de captació de fons. Ho explica un dels directors, Xesc Cabot.
La campanya està... Ens queden 15 dies i encara ens queda una miqueta de fons per recollir. Portem pràcticament 9.000 euros i n'estem intentant aixecar 30.000. O sigui, encara ens queda una mica de feina per fer, però tot i així la resposta de la gent ha estat molt bona. I tenim moltíssima gent que s'ha volcat molt amb el projecte, també a nivell de mitjans de comunicació com vosaltres i com tants d'altres, i això està molt bé. Ens falta aquest petit impuls final per acabar de tancar la campanya amb èxit.
Teniu més informació a sensesostre.cat.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108. 93 205 09 60.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals, presentat per Ramon Rion, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
Bé, comencem aquest últim programa del mes de març d'aquest any 2017. Senyores i senyors, a tots som iguals aquí a Ràdio Estel. Catalunya, Andorra, el Vall d'Aran. Bona nit, bona tarda.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals. Té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Doncs sí, senyores i senyors, tornem a ser aquí a Tots Som Iguals, que l'equip de producció és molt extens a Tots Som Iguals, però a les vies de so de Ràdio Estel, Toni Huguet. Nosaltres, senyores i senyors, avui parlarem una miqueta de la cirurgia facial i una miqueta més, senyoreta, amb la doctora i senyoreta i senyora, com sempre dic jo. A més, veïna, amb el seu moment de Sant Boi de Llobregat, em fa molta il·lusió dir-ho, senyores i senyors, amb la doctora Conxita Albert Urcó. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres, a Tots Som Iguals.
A vosaltres.
Ok, senyores i senyors, comencem una altra vegada, com he dit jo, Tots Som Iguals. Avui, ahir, ja comença a fer una miqueta més de calor, doctora.
Bueno, aquest temps ens està tornant una mica bojos a tots, eh?
Que sí, els refredats,
sí,
fa fred, fa
calor. Les al·lèrgies.
Es podria dir, com aquella frase que ja tenim catalana, no? Plou i fa sol, i què més?
Les bruixes es pentinen.
Exacte, plou i fa sol.
Les bruixes porten dol.
Molt bé! Bueno, doncs això, com deia abans la doctora Conxita Albert Urcó, Conxa, volen que li digui, que sí,
sí,
és així, no?
Sí.
Per què no? És llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, de l'Hospital Clínic, i també especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica, membre del SECPRE, Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica i Cirurgia
Estètica.
Molt bé. Veig que anem coordinats, doctora.
Jo crec que sí.
Eh que sí?
Sí.
Què tal per la Quirón?
Bueno, bé.
Què vol dir bueno?
Bueno, el grup s'ha fet massa gran.
S'ha fet massa gran?
Sí.
Què m'està dient amb això?
Que el grup Quirón és massa gran ara i, bueno, no és el d'abans.
Abans no
Quirón era una clínica més petita, tot estava més controlat.
Sí.
Ara el grup ha crescut molt.
Uh-huh.
I, bueno, no és el mateix, no és el mateix.
Ja. Bueno, quins temes tu vol que toquem avui? En tenim diversos preparats, oi? Però, bueno, hem fet el tallet abans d'entrar.
Sí.
Davant, que sí.
Molt bé.
Que sí.
Sí.
Ens hem preparat una miqueta.
Sí.
Ja que són aquestes hores de la tarda.
Pues sí. Un cafetó va bé.
Un cafetó a les 8 de la tarda?
Bueno, sí. És l'hora límit, ja.
Sí, no? Perquè si no, no podríem
clapar. Sí, després ja no.
No podríem clapar.
No.
Bueno. Toni Huguet, com sempre, de veritat, és que em motives, Toni. Em motives de veritat. M'encanta. Perquè ell col·labora sense parlar...
Ho diu tot.
Amb els gestos de la mà. Recorda aquell dia que van vindre les nostres convidades, també, de persones sordes, sordemudes. Falta que vinguin les persones sordcegues, que ara serà més difícil fer la traducció, però la farem.
Això segur.
Seguríssim. Bueno, doncs ara sí, ja ens posem una miqueta més seriosos, doncs d'aquests minutets d'una miqueta de disbauxa, com sempre faig a Tots Som Iguals. I bé... Vostè, com he dit abans, és doctora cirurgiana en medicina facial i també plàstica, etcètera. Aviam, comencem. Vostè mateixa, per on vol que comencem?
Bueno, doncs no sé, per quin tipus de...
Bueno, podríem tocar i parlar de les intervencions quirúrgiques més demandades a l'actualitat, no?
Sí.
L'intrusisme, si li sembla.
També.
Comencem per aquí.
Perfecte.
Comencem fort, vinga.
Comencem fort.
Val, doncs intrusisme professional, vostè dirà.
A veure, jo crec que la gent té que anar... Avui en dia s'ha posat molt de moda allò del low cost amb cirurgia. Amb la qual s'està frivolitzant una miqueta una part de la medicina que és molt important. A veure, el que es deia abans, duros a quatre pessetes no poden ser. Si tu vols una bona assistència en un centre qualificat, que si sorgeix algun problema durant la intervenció, perquè no deixa de que són intervencions quirúrgiques i com a tot, tota pot tenir complicacions, afortunadament poques, però hi poden ser-hi. Aleshores, tot això té un cost, i evidentment que avui en dia s'estiguin posant pròtesis de mama a 2.000 euros amb les pròtesis, el metge, la clínica i tot, per alguna banda es té que retallar. I jo crec que s'ha frivolitzat molt el tema perquè no deixa de que jugues una mica amb la salut del pacient.
Sí.
I això no es tindria que permetre.
Quantes operacions fa vostè directament a la clínica, doctora?
Pues a la setmana puc fer unes 5-6 operacions.
A la setmana?
A la setmana,
estan dient, eh?
Sí.
Jo he preguntat diàriament. Diàriament pot ser 0 o 1?
No, a veure, normalment depèn de la... de les hores que duri la intervenció. Si és una intervenció llarga, evidentment me'n poso una. I a lo millor em poso una de curteta a darrere.
Perquè intervencions llargues, a què es refereix? Llavors, com té que ser aquesta cirurgia?
Per exemple, un lifting facial.
Sí.
Val? Un lifting facial són 4 hores de quiròfan.
4 hores
d'intervenció. Una reducció de mames, per exemple, són unes 2 hores, 2 hores i mitja. Llavors et dona a peu a posar-ne doncs, una altra intervenció. Una dermolipectomia, que és una panxa, depèn de com estigui la panxa, si s'ha de reforçar la musculatura, si tens que posar una malla de reforç, doncs, evidentment, tot això s'allarga una miqueta la intervenció. Poden ser també unes 2 hores i mitja, 3 hores màxim. Una liposucció, depèn de l'envergadura de la senyora, doncs durarà, pot durar entre 1 hora... i 3 o 4 hores.
A dins de la senyora, també de tant en tant.
També del senyor, també dels senyors. Els senyors també es fan liposuccions i cirurgia estètica, Vull dir, cada vegada més que ja era hora, de que els homes també es comencessin a cuidar una miqueta.
Que es comencéssim a cuidar una miqueta.
A cuidar una
miqueta.
Una miqueta.
Jo també m'hi fico,
Sí, clar.
Vostè com em veu a mi, ara mateix? Grassonet, em veu...
No, bé.
Bueno, vull que ho sapien els nostres oients també, no? Que sí, Toni?
Bé, bé, bé. El bec bé.
Moltes gràcies, No és que estem obligant-ho, senyores i senyores. Estem aquí en l'entrevista, Escolti'm una cosa. M'he descuidat de preguntar-li al principi. Vostè, per què? Per què va escollir aquesta professió? No dic de cirurgiana, sinó de cirurgia plàstica.
Bueno, a mi sempre m'havia tirat més la cirurgia. Ja ho tenia molt clar des de que vaig començar medicina. I, bueno, la cirurgia plàstica i estètica em va semblar una manera com més artística, com més creativa, no?, de la medicina. Després tenim una part també, que és tota la reconstructiva, que, bueno, evidentment, aquí el ventall és superextens, des dels cremats fins a les reconstruccions amb accidentats... Hi ha molt ventall, reconstruccions mamàries, que avui en dia, per desgràcia, estan molt... en tenim moltes.
Per desgràcia?
Home, jo crec que sí.
Digui.
Perquè, bueno, per desgràcia i per sort. Perquè, digui. A veure, per una banda vol dir que es detecten abans els càncers de mama, però per una altra banda és que n'hi ha molts. N'hi ha molts. I cada vegada hem gent més jove. I això, pues no és bo.
Sí. Bueno, voldria dir alguna cosa, però no... Bé, ara fa poc vam perdre també una bona amiga nosaltres, també, per cert, fa 3 dies d'això. O sigui que d'aquest esdeveniment.
Jo també n'he perdut una fa molt poquet.
També, no?
Sí.
Toca, eh?
Toca bastant, toca. Toca molt.
Bueno, no ens volem posar tristos, senyora, perquè de base... Bueno, no, avui tenim que riure una miqueta més, no? Parlem seriosament, riem, no ens posem tristos.
Una mica de tot.
És clar que sí. Escolti'm una cosa. Quants són de l'equip de cirurgia plàstica?
A l'equip som 4 metges, Bueno, i després tenim pues, dos instrumentistes i tot l'estaf del redador.
Jo tinc entès que vostès... hi ha un cirurgià plàstic a l'Hospital Quirón, no? Que és qui porta el tema, no?
Sí.
Que és el doctor, ho diu vostè, ho dic jo?
El doctor Antoni Tàpia, que és el meu jefe.
Exacte.
Sí.
Ja sap que és aquí vostè, avui?
Sí.
Ja ho sap, no?
Sí, hombre, i tant.
Salutacions, doctor. Aviat el vull aquí al programa, també.
Ho sap.
I tant que sí, home. Ja quedarem un dia amb el doctor Tàpia. Molt bé. Aviam. Estem parlant de reducció mamària, també podem parlar-ne.
Sí.
Digui'm.
Bueno, la reducció mamària és una cirurgia, una de les cirurgies més demandades, perquè, bueno, és un fet que hi ha persones pues, que tenen excés de pit.
Yeah.
I ja no és pel tema purament estètic, sinó que, bueno, pot acabar generant un problema a nivell dorsal de l'esquena, pel pes que això suposa portar davant permanentment, no? Té la part estètica per gent que, bueno, pues, l'únic que vol és pues, reduir-se-la i col·locar-la, pues, però després hi ha l'altre component que, bueno, pues, és un problema ja funcional.
Funcional.
Sí.
Pàrpados.
Pàrpados. Bueno, és una cirurgia que els homes se la fan cada dia més, també. Mm? Sí, perquè, a veure, unes bosses...
Els llavis també.
També.
Digui.
A veure, unes bosses als ulls envelleixen molt. Mm-hmm. És una cirurgia relativament senzilla, I, bueno, que el resultat és molt bo. En quant, no només a les bosses, sinó en quant a la pell sobrant de la parpella superior.
Alguna vegada, doctora, estem parlant ara de la fesonomia,
sí.
No? Hi ha aquell que diu, ets filipòndio de fesonomia. De vegades s'ha arribat a dir, és veritat,
sí,
això.
Sí.
De fesonomia, alguna persona, no, més que res, senyors, no han quedat satisfets alguna vegada? Pregunto. De vegades pot passar, no?
Sí, pot passar.
Però poquet, no?
Afortunadament molt
afortunadament,
poc,
no?
Afortunadament molt poc.
I les senyores igualment, no?
Igual. És una cirurgia molt agraïda,
Abdominoplàstia, doctora. No sé si ho he dit bé.
Abdominoplàstia.
Gràcies, molt amable. digui.
Bueno, també és una cirurgia molt demandada.
Sí.
I sobretot ara amb les fecundacions in vitro hi ha molts embarassos de bessonada... i això, evidentment, si la persona és primeta, doncs les panxes es dilaten molt i després, clar, la recuperació és més complicada, no? Acostuma a haver-hi una obertura dels muscles rectes de la panxa, que això, per més abdominals que facis, no es recupera.
No es recupera?
No. Si el muscle està molt obert, això no ho recuperes.
Ja et quedarà per sempre, diguem.
Exacte. Inclús un abdominal mal fet... el que pot provocar és que encara se t'obrin més.
Què diu ara?
Aleshores, amb això s'ha d'anar molt en compte. L'única reparació que hi ha possible és quirúrgica.
Uh-huh.
Llavors es tracta de col·locar aquests muscles a puesto, suturar-los al mig, i llavors la pell sobrant treure-la, i és una abdominoplàstia. Després també ens trobem casos a l'abdominoplàstia de les obesitats mòrbides, que tant és amb homes com amb dones, que són gent que els hi fan una gastroplàstia o un posé, que és una nova tècnica ara que es fa.
Un posé, ha dit?
Un posé, és menys agressiu que la gastroplàstia, val? Es recuperen abans.
Quina diferència hi ha, doctora?
Una gastroplàstia és, bueno, grapar tot l'estómac,
sí.
I el posé ho fan a través d'una gastroscòpia.
Gastroscòpia.
I llavors, bueno, ho fan també, però és menys agressiu. O sigui, el no tenir que obrir és menys agressiu. Llavors, aquesta és gent que perd doncs, 30-40 quilos.
De cop.
De cop, en poc temps.
Perdoni, però això es va per la salut? Pregunto, Bueno, vostès són professionals,
són gent,
és evident.
Són gent que s'ha de tenir molt controlada,
sí.
Perquè, evidentment, tu, si anul·les una part de l'estómac, hi ha una mala absorció, entre cometes, de certes de certs oligoelements, a proteïnes i de tot que tu necessites, o sigui... absorbeixes menys quantitat.
Uh-huh.
Llavors és gent que s'ha de tenir molt controlada, se'ls ha de regular molt l'alimentació al principi per suplementar aquestes carències, però bueno, hi ha gent que no té un altre remei que fer aquesta intervenció, perquè si no, no aprimen. I l'obesitat mòrbida, està clar que, bueno, és que a molta gent li va la vida. és una enfermedad greu.
Quina persona, no, ja ho sabem, però quina persona ha pogut operar vostè que pesés 100 i pico, 200, ha arribat a 200?
No
arribat a
200. Les gastroplàsties no les fem nosaltres. Nosaltres ens les fa el cirurgià, les derivem al cirurgià general, val? I llavors nosaltres el que fem és reparar les seqüeles que deixa això estètiques.
Estètiques.
Que estan la panxa, el pit, els braços, les cuixes, clar, és que tot penja.
Perdoni, ho fa tot de cop? Opera
no.
De cop?
No.
És el que jo també volia.
No.
Perquè és un risc també per la persona, no? Pel pacient, no?
Home, és un risc pel pacient. Són moltes hores d'anestèsia. I si fos una cirurgia d'urgència, doncs, evidentment, tenir-lo dormit 10 hores no et toca altre remei. Ja. Però per una intervenció d'estètica no toca.
El seu equip de cirurgians que operen, quants en són, doctora?
Pues som el doctor Tàpia...
No, em refereixo, vostè està operant?
Sí.
Quin equip té a la sala de quiròfan?
Bueno, si estic operant jo, tinc un ajudant.
Dos persones?
Tinc un ajudant, hi ha l'anestesista i l'instrumentista.
Tinc en compte que gràcies als anestesistes no es podria operar
ningú. Són primordials.
Són primordials. Es parla molt poc d'ells, també, doctor.
Bueno, és allò de que com que no hi són, no? Però, evidentment, nosaltres depenem d'ells.
Oh, i tant.
Això és un fet.
Jo recordo una vegada, no diré quin hospital, però vaig sentir, perquè hi era, perquè també en el seu moment doncs, em van vestir de la cartera, no? I vaig tindre que entrar al quiròfan, ho tinc que dir així de clar, ho he fet 4 vegades, bueno, és veritat.
M'ha agradat això de la cartera, no?
Bueno, abans era de color verd, ara és més, que sí? De quin color va, vostè? Quin
color de color verd, anem de color verd.
Encara porta un color
verd. Encara anem de color
verd. No és la cartera, no, vostè, eh?
No.
En el bon sentit de la paraula, eh? Escolti, i el pacient es va, diu, abans que l'anestesis, diu, escolti, diu, és que gràcies a vostè li va començar a fer la piloteta, com dic jo. Clar, l'anestesista es va emprenyar, el va dormir de cop. Aquesta és la veritat, eh?
Sí. Bueno, la veritat és que depenem d'ells. Ells és el que ens té controlat el pacient des de que comencem fins que acabem.
I tant que sí, i tant que sí. Sí.
Sense ells no podríem fer res.
Escolti, que estem rient una miqueta. Expliqui'm alguna anècdota que li hagi pogut passar abans o després de la intervenció amb algun pacient de vostè.
Bueno,
sisplau.
Ara mateix és que no...
No recordo, no, no ara
recordo
mateix.
Ara mateix.
L'he enganxat.
Ara no ho sé. El que sí que vull dir és una cosa.
Digui'm.
La gent que s'adorm tranquil·la es desperta tranquil·la. La gent que s'adorm plorant es desperta plorant. Jo sempre els dic abans, quan l'anestesista els va a dormir, ja tinc la mania de dir-los, tu pensa en algo agradable, que estàs en una platja, que estàs ben tranquil. Perquè és la manera de que es desperten superbé, el subconscient. S'adormen amb aquesta idea d'algú agradable i es desperten bé. Si no, es desperten plorant.
És possible. Que plorant
no és cert,
o, segurament fent el tonto.
O molt agitats. Sí.
Exacte, això ja pot passar també.
Sí
que és veritat, sí. Una cosa, hem parlat també abans de la reducció mamària, però l'envelliment mamari, no hem comentat el tema.
Bueno, l'envelliment mamari, a veure, hi ha senyores grans que tenen el pit perfecte. Però bueno, el que és un fet és que gent que ha lactat... Pues a vegades et venen perquè diuen és que jo ara abans tenia pit i ara m'ha quedat el pit buit, sobre pell, i no, ja està buit. Aleshores, el que es té que fer és, en aquests casos que estan tan, la glàndula està tan reduïda, el que tenim que fer és posar algun relleno. Llavors s'ha de col·locar una pròtesi i fer una reducció de tota la pell que s'obre.
A reducció. També ha tingut que extirpar, com es diu, no, castellà, de vegades un o dos pits, no, la persona, no? Abans de l'operació, a la seva consulta, quan vostè li ha tingut que dir, i després de l'operació, què ha passat? Com han reaccionat, doctora?
A veure, nosaltres el que fem és treballar conjuntament amb l'equip Baselga de la Quirón.
Sí.
Aleshores, si en cas d'una mastectomia, la fan ells, i després nosaltres fem la reconstrucció, que cada vegada es fa més la reconstrucció immediata. Aleshores, perquè la pacient no es vegi mutilada, cada vegada s'està tendent més a fer la reconstrucció dins de quiròfano, perquè la pacient, quan surti, pues es vegi en pit.
Exacte.
La qual cosa...
No
psicològicament ajuda molt després al tractament que han de fer posterior, que no deixa que són tractaments durs, però emocionalment les ajuda bastant.
Tractaments durs, m'està dient,
Home, a veure, no deixa de que normalment... N'hi ha alguns que amb radioteràpia se solucionen, però depèn del tipus de tumor, s'han de sotmetre a un tractament de quimioteràpia, de posterior radioteràpia, són tractaments llargs, són pesats, tenen efectes secundaris, són tractaments durs. Uh-huh. Són tractaments durs i, bueno, pues, clar, el fet de veure'ls elles, no es veure's mutilades, pues, psicològicament ajuda molt.
És que és evident. Sí. Vostès també tenen que ser una mica més de... Tenen que ser psicòlegs, també, no? I
tractar
de motivar-les.
Sí. No només amb aquest tema, eh?
En general.
En general, eh? Vull dir, fem molt de psicòlegs, també. Vulguis que no, és una... Tot el ventall que hi ha de cirurgies, pues no deixa que és perquè la gent pues, es vol veure millor, no?
Esclar.
I, bueno, pues els has d'escoltar, has d'empatitzar amb ells, i, bueno, ja has d'estar pendent d'ells, perquè no deixa de que... Mm-hmm. És un pacient.
És un pacient. Parlem de la rinoplàstia?
Sí.
Endavant.
Bueno, hi ha... La rinoplàstia, a veure, hi ha gent que té el nas gran, que és el que comentàvem abans.
Abans del programa.
Abans del programa.
Perquè vostè m'ha recomanat que es parlés d'aquest tema.
Exacte.
Ah, exacte, i aquí estem parlant ara.
Bueno, hi ha gent que té el nas gran i està a la mar de content, però hi ha gent que un nas gran pues, suposa un problema per ell. Per ell o per ella. Aleshores, pues, bueno, una rinoplàstia, un nas gran sí que és cert que endureix molt les faccions. Uh-huh. I, bueno, pues, buscar una harmonia de les faccions que té la persona amb un altre nas més reduït, pues ajuda molt, a més, amb l'autoestima de la gent.
Un altre nas més reduït, diu.
Home, normalment quan fem un nas és perquè és gran.
No, ja.
O perquè està tort.
O també perquè és petit, podria ser.
No,
poques
normalment...
Poques vegades.
Poques vegades. Un nas petit, ningú es queixa de nas petit.
Ningú es queixa.
No. A no ser que sigui una cirurgia de nas, una rinoplàstia secundària... que l'han deixat amb molt poc nas.
Bueno, però segueix respirant. Respiri o no respiri, segueix respirant.
Bueno, a vegades també tenim que corregir el problema
també, no?
respiratori, perquè
exacte.
Hi ha molta gent que té també una desviació de tabic. A la vegada
exacte.
Que li has de corregir el nas, doncs ja amb la mateixa intervenció es corregeix la desviació de tabic.
Uh-huh. Doncs, escolti, amb la desviació de tabic tenim que respirar, tenim que parlar. Estem parlant aquí amb la doctora Conxita Albert Urco de la Clínica Quirón. Però, escolti, doctora, farem una pausa musical, escoltarem una musiqueta, si li sembla bé. I fort. I ara, senyores i senyors, escoltarem a l'Andrea Motis amb aquest bonic tema, Desafinado.
Love is like a never-ending melody. Poets have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon. But our song of love is slowly out of tune. When your kisses raise me to a field of beat, now the orchestration doesn't seem so real. Swing. We used to harmonize to solve in perfect time. Now the song is different and the words don't even rhyme. 'Cause
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Després d'escoltar Andrea Motis, que ens hem relaxat amb aquest bonic tema del Desafinado, doctora?
Molt, ens hem relaxat molt. A més, a l'Andrea Motis m'encanta.
Que sí?
Sí.
Què li sembla aquesta música que sona ara mateix? Li agrada? Música tranquil·la, relaxant.
Tranquil·leta.
Quan ja són ben bé dos quarts, Toni, més o menys, dos quarts de nou, quasi, de la tarda, del vespre.
Sembla perfecte.
Li sembla perfecte. Escolta'm una miqueta aquesta música. Doncs vinga, som-hi una altra vegada, som-hi una altra vegada. Doctora, la cirurgia estètica es converteix en una obsessió quan es té que fer algun retoc?
No sempre,
No sempre.
No sempre. A veure, hi ha gent que té les coses molt clares. I, a més, la gent cada vegada diu és que no em vull obsessionar amb això.
Digui.
Hi ha molta gent que inclús diu que li fa por començar a fer aquests tractaments per enganxar-se, per por d'enganxar-se.
Sí?
A veure, un es té que fer aquests tractaments com a manteniment. Per exemple, per les arrugues de gestuals, per exemple, pates de gall, aquí al mig del front, són arrugues d'expressió, que això amb una mica de botox es pot solventar. Mm. És un tractament que s'ha de fer un parell de cops a l'any, tampoc és enganxar-te.
També perquè llavors pot ser perillós, també, no?
No convé fer-ho més temps.
No confia.
Perquè l'efecte de... No deixa que és una toxina, i aquesta toxina té un efecte de 4-6 mesos. Llavors, jo abans d'aquest temps no repeteixo mai el tractament. Llavors, en quant a les arrugues, per exemple, el rictus, posar més, una mica més de volum al llavi, són rellenos amb àcid hialurònic, i, bueno, doncs és anar fent un manteniment per gent que no vol arribar a la cirurgia.
Doctora, vostè ha parlat del botox.
Sí.
El botox, aquestes persones, que tant senyores, potser senyors, alguns senyors poquets, suposo, no ho sé, però que tenen l'obsessió de posar-se botox i botox a la cara, als llavis... Pot ser, com he dit abans, greu, llavors, ja vull dir, abans, la cara se li pot deformar una miqueta, no?
Bueno, a veure, la cara es pot arribar a deformar. I, de fet, hem vist, a veure, hi ha molts famositos d'aquests que veus que tenen unes cares superinflades
sí, senyora,
i tenen unes cares que no són naturals. Això normalment ho porta els rellenos mal fets, val? Si tu vas fent rellenos suaus, només per suavitzar el gesto, el rictus, donant una miqueta més de volum a el que és la part exterior del llavi, per que quedi el llavi més perfilat, inclús posar una miqueta de pòmul. Si ho fas amb suavitat i a postos molt concrets, no tens per què deformar la cara. Ara, quan et passes ja d'això, és quan són aquelles cares que dius, bueno, és que li han canviat la cara, no és ell, no?
No és ell.
Deformen l'expressió. Llavors, per no arribar aquí... I ha arribat un punt que aquests rellenos no serveixen, i això s'ha de saber. Vull dir, quan hi ha un despenjament facial important, per més rellenos que tu posis, l'únic que faràs és deformar-te les faccions. Llavors, és el moment de plantejar fer un lifting facial, que treballant el que és la musculatura facial que s'ha despenjat, col·locar-la a puesto i llavors... treure just la pell que s'obre un cop has recol·locat el muscle a puesto, no pagar la gran estirada, que és quan queden aquelles cares de velocitat.
Exacte. Sí.
Vull dir, s'ha de buscar la naturalitat i no perdre les faccions i que segueixis sent tu, que no quan et vegin et diguin...
Oh,
i qui és, no?
Exacte, qui és.
Sinó que et diguin, oi, fas molt bona cara, estàs molt millor. Això és el resultat d'un lifting ben fet. Quan deixes... la cara amb naturalitat.
Ja. Vostè la primera vegada que va agafar el bisturí per fer una intervenció, què tal? Se'n recorda?
Sí que me'n recordo, sí.
Expliqui'm,
bueno, perquè al principi, bueno, evidentment, comences fent coses petitones, no?
Ja.
Però...
La primera experiència, diguem-ne, ja, no?
Me'n recordo que va ser traient un quiste, que és una xorradeta,
no? No dic pas un quiste, jo, eh? Ja dic una...
I bueno, és allò de que, clar, la primera vegada que et diuen, bueno, va, tu, bisturí, clar, sí, t'imposa una miqueta, no? Mm. I bueno, llavors a partir ja comences a familiaritzar-te. Evidentment, quan comences, estàs d'ajudant puro i duro.
Ja, clar.
Però bueno, després ja vas començant a fer cosetes i bueno, fins que ja comences a...
Va tardar molt? Arriba ja a ser vostè la titular, diguem-ne?
No, no.
Poquet. Del quiste?
Del quiste, bueno, a les liposuccions. De les liposuccions ja vam passar altres coses, a mames, panxes...
Ja, ja.
Com
vostè ha dit, també té que tindre panxa, eh? per fer aquest tipus d'operacions.
Bueno, jo sempre ho dic, que és una feina com una altra qualsevol.
Ja.
Quan un es dedica a això és perquè li agrada, no?
Esclar, evidentment.
I llavors, bueno, no deixes de que fas algo que a tu t'agrada. Llavors jo ho veig com un altre treball. Per exemple, jo defensar algú en un tribunal no podria, no tinc estómac jo per això.
Jo tampoc,
val?
Sincerament.
Però bueno, per això sí, m'agrada i per això sí que el tinc.
Escolti, ens posem ara una miqueta més seriosos. Anem damunt avall, anem a final, cap a la meitat, però tornem-hi. La SECPRE diu que denuncia uns ben bé 9.000 metges que fan intervencions de cirurgia plàstica sense haver cursat especialitzat. Digui, expliqui això. Què passa? Què passa amb el SECPRE?
Bueno, a veure, la SECPRE és la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.
Sí.
Aleshores, si algú vol buscar un cirurgià qualificat, pot entrar per internet a la pàgina de la SECPRE, que estem tots, i buscar un cirurgià que estigui qualificat. Avui en dia hi ha molta gent que, bueno, pues, hi ha un títol que s'han tret de la màniga, que és el títol de metge estètic, que no han fet cap especialitat, i aquesta gent es dedica, pues, a fer cirurgies estètiques.
I què diu el Col·legi de Metges, llavors?
Bueno, és que el Col·legi de Metges va fer com una espècie de màster de medicina estètica, i llavors, bueno, aquí amb aquest màster sí que hi ha gent que, bueno, que està qualificada per fer medicina estètica, però no cirurgia estètica.
Medicina estètica, diu?
Sí, però no cirurgia estètica.
Yeah.
I de fer medicina estètica a cirurgia estètica, doncs, bueno, tothom s'hi veu en cor, no? De fer liposuccions, de fer mames, de fer blefaroplàsties, de fer de tot.
Sí, no són especialistes, diguem-ne.
Però no són especialistes.
I pot haver-hi perill, llavors?
Home,
i també
risc
de mort, pregunto.
Home,
bé.
Clar,
també,
sí, no deixa de que és una intervenció quirúrgica.
Val, digui'm.
De fet, a veure, fa poc hi ha hagut un cas molt desafortunat a Palma de Mallorca, bueno, doncs amb una liposucció que es va fer en un lloc que no tenia ni els mitjans adequats, aquesta senyora es va tenir que traslladar i es va morir.
I què va passar llavors?
I el metge era
un
metge estètic, no era un cirurgià plàstic.
Metge estètic, eh?
No era cirurgià plàstic. Llavors, bueno, a veure, no deixa de que és una cirurgia que té uns riscos com altres, que evidentment, si tu estàs en un centre qualificat que té, doncs, una unitat d'intensius i tot això, doncs, evidentment, minimitzes més el tema. Ara, clar, s'han arribat a fer liposuccions en consultes.
Què diu ara?
Aleshores, a veure, s'ha de tenir...
Perdó, doctora, ho diu en sèrio?
És veritat, sí, sí, sí. S'han arribat a fer cirurgies de liposucció en una consulta privada. Aleshores, bueno, és que et pot passar fins que et faci una reacció al·lèrgica a l'anestèsia local. Llavors, què fas amb una consulta?
No tens, si no tens res. Exacte.
Se't genera un problema.
No tens tampoc desfibril·ladors.
No tens de res. Amb una consulta el que tens preparat és, pues, bueno, pues, per fer quatre cures, per visitar, però no per fer una intervenció quirúrgica. Aleshores, bueno, pues, poden passar coses amb una consulta privada. Llavors, què fas? A part de que el seguro, si no ho fas en un puesto com Déu mana, després no et cobreix, com tinguis una demanda, que aquesta és l'altra, també.
Uau, és important diferenciar, llavors, eh?
És molt important. I la gent es té que assessorar bé i mirar a veure a quin metge es dirigeix. Una cosa és que després vulgui consultar amb dos o tres per a veure en qui empatitzar més. Que això és lògic, eh? Quan un es va fer una intervenció d'aquestes, doncs, potser li pot caure millor un metge que un altre, però que... s'assessori de que són metges qualificats.
Parlem de la cirurgia plàstica per les migranyes? Què vol dir això, aviam? Què passa amb els migranyes?
S'ha descobert... Sí. Aquí la migranya es pot... hi ha dues coses, la cirurgia i la no cirurgia. Amb el Botox mateix es va descobrir que punxant Botox a la zona interciliar, al mig de les celles, sí, la migranya millorava. ¿Vale? La migranya es produeix perquè el muscle es contrau molt, el muscle és molt potent, i aleshores pinça un nervi que hi ha aquí, ¿vale?, el supraciliar. Aleshores, això provoca una migranya. Si tu relaxes aquest muscle, la migranya millora molt. O sigui, aquest és un tractament. I l'altre és quirúrgic, que és debilitar el muscle aquest, el corrugador.
En cirurgia, llavors.
En cirurgia. Sí. Però, bueno, si es pot solventar amb el Botox, no cal cirurgia.
No cal
cirurgia. I dona bons resultats per la migranya.
No? Sí. Sí, perquè hi ha persones que la passen, però vostè ho sap.
Es passa molt... Bueno, exacte. Ho dic per experiència, perquè jo he sigut molt migranyosa. I això funciona perfectament. Inclús hi ha gent que només ve a punxar-se a Botox per la migranya. Perquè té migranya.
No ho sabia, sí. Això jo. Cada dia prenc alguna cosa, senyores i senyors, cada dia prenc alguna cosa, de veritat. Bueno, clar, també m'equivoco cada dia,
Com tots.
De veritat?
Home, clar, no hi ha ningú perfecte en aquest
moment. Jo sóc el primer. Que no sóc perfecte.
No, jo tampoc, afortunadament,
Afortunadament, i tant que sí. Si no, aniríem ben malament, Ai, senyor, el doctor Antoni Tàpies. Què hi farem?
Bueno, el gran jefe.
El gran jefe, no?
Sí.
Molt bé. Ja li pot dir, que m'agradaria que vingués aquí, tots som iguals, i si vol vindre vostè o
ja li comunicaré,
company,
ja. Segur que estarà encantat de venir.
Que sí?
Sí.
Es donen compte, senyors i senyors, com de vegades jo ja preparo una altra entrevista? Així són tots vostès aquí. Ale, en directe, com ho dic jo, no?
Una per pistonada.
No, sincerament. De vegades les ocasions, les oportunitats es tenen que aprofitar, com dic jo. Si vostè
em
permet, evidentment.
I evidentment, sí.
Que sí?
Sí.
D'acord, vostè ha dit el gran jefe. Jo no puc dir-ho, però dic el doctor Antoni Tàpia.
És doncs... el meu gran jefe. Jo tot el que se li de amb ell.
Que sí, no?
Sí.
Enhorabona.
somiguals@radioestel.cat
Pues sí, sí, anem parlant aquí amb la doctora Conxita Concha, com vol que els li digui familiarment al Nica Quirón, és així, no?
Ah, exacte.
Concha, oye, ¿por qué no me haces esto? ¿Por qué no fas això?
Ah, exacte. Igual, sí, sí,
o m'ajudes amb això
sí.
I tal, o què puc fer, no?
Sí. Home,
molt bé, molt bé. M'ha dit que la setmana em pot fer unes 4, més o menys, no?, d'operacions.
Sí, 4 o 5 intervencions.
Està bé, sí. Això. Sí.
Com a molt poquet,
Com a molt poquet.
Sí. Uh-huh.
Quants quiròfans tenen a la Quirón, és per saber-ho?
A la Quirón normalment anem a 2 quiròfans.
2 quiròfans, no?
Sí.
I a l'Ustela en tenim 3 estudis, no quiròfans.
Hi ha dies que ens en donen un només, llavors sí. Hem de fer filigranes per tots els de l'equip, ens anem encaixant, no?
Sí, no?
A veure qui se'l queda.
Molt bé, molt bé. Té alguna... Bueno, segurament en té unes quantes d'operacions pendents ara programades ja, vostè, no?
Sí.
Segurament per avui, no?
Avui no. Avui no tenia quiròfan.
Avui, perquè ja s'ho ha programat per vindre aquí, o s'ho ha agendat.
Ah, exacte.
O sigui, avui toca una miqueta de festa, entre cometes, no?
Una miqueta de festa. Aquesta tarda tinc consulta, però bueno...
Bueno, la consulta és una altra cosa, no?
És més... És diferent.
Sí. És diferent,
és diferent, no? Té res a veure.
No té res a veure.
Estàs més relaxat.
Quantes visites tindrà aquesta tarda? Ja ho sap, ja?
Doncs en puc tenir unes 10 o 12.
10 o 12,
sí.
No? Déu-n'hi-do.
Sí, entre i tot cures, referent, visites...
Ja, cures també, m'ha dit.
Sí.
Està bé.
Sí, sí.
M'agrada parlar amb vostè, Doña Concha.
Doña Concha.
Està bé, això. Escolta, una altra cosa, m'agradaria. Vull saber. Soc molt xafarder.
Bueno.
Ah, home, encara diu, bueno, vostè. Bueno. Senyores, senyors, ja veuen quin programa estem fent, com sempre. Sí, tots som iguals, però a la vegada diferents, a l'hora diferents. Eh?
Sí, sí, sí. Ens assemblem tots més del que ens pensem.
Eh que sí?
Jo
perquè vostè
sí.
I servidor, doncs, portem.
Sí.
Em portem d'ulleres. Sí, sí, sí. Sí, sí.
Jo és perquè... el que pitjor porto de fer-me gran, eh?
Per què?
Lo de la vista.
Per què?
Perquè costa, costa.
Ai, no.
Costa, a mi m'ha costat molt posar-me ulleres ja 24 hores, eh?
24 hores? O sigui, fa poc a les portes.
24
bueno,
hores, no.
És un dir.
Però,
ja.
Bueno, no. M'ha costat, m'ha costat.
Ja,
però, bueno, costat.
Va, passa res,
dona. Forma part d'anar-nos a fent grans.
Oh, clar, la vida ens doni per en paper. La vida ens doni per en paper, com sempre.
Bueno, estaria bé que això no ens passés factura, no? La vista.
Home,
una cosa tan important.
La bé és primordial, la vista, eh?
Sí.
I tant que sí, és primordial per viure i conviure.
I tant.
I tant que sí. Doctora, estem a les acaballes, com hem dit abans, no? Vull que m'expliqui alguna cosa més, vinga, de la clínica Quirón, dels seus pacients, que no dir noms, etc, però... anècdotes, com he dit abans. Vinga, ja se'n recorda d'alguna, segurament, ara. Em dirà que no. La torno a enxampar una altra vegada.
Una altra vegada, m'enxampat.
Bueno, això vol dir que la doctora ara mateix no té el guionatge preparat.
No el tinc preparat, no el tinc preparat.
No el té preparat. Molt bé, doncs, escolteu, agrair la seva visita aquí als estudis de Ràdio Estel.
Per mi ha sigut un plaer.
Ho hem passat bé, que sí?
Sí, sí, no? Sí, ha estat bé, ha estat bé.
Ha estat bé. Sí. Vol afegir alguna cosa més abans d'acomiadar-nos?
Pues no. El que hem dit abans, que la gent quan es vulgui fer una operació de cirurgia plàstica, reparadora o estètica, intenti assessorar-se de que és un metge qualificat i opera en un centre qualificat.
Qualificat, sigui el que sigui, no, doctora?
Sí.
És així, sí. Sigui el que sigui. No fer-ho, bé, com ha dit vostè abans, doncs amb alguna consulta.
Exacte.
Molt bé, llicenciada en Medicina i Cirurgia, per la Universitat de Barcelona, especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica, és així.
Exacte.
Gràcies per ser nosaltres, doctora Conxita Albert Turcó.
Gràcies a vosaltres.
Per ser nosaltres i records a la família.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Volem llegir-te. Escriu-nos a totsomiguals@radioestel.cat. Notícies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El passat dilluns 27 de març va entrar en funcionament el nou centre d'atenció primària Vila de Gràcia, d'uns 1.700 metres situat al carrer Còrsega 363, de manera que les 25.000 persones assignades disposaran d'aquest nou centre ubicat en la seva àrea d'influència. Aquest nou CAP, gestionat per l'Institut Català de la Salut, s'integra en els dispositius d'atenció primària i de salut mental d'adults, ja que una part dels usuaris del Centre de Salut i Addiccions de Gràcia passaran a ser atesos en aquest nou centre. Així, s'apropa a l'atenció a la salut mental, també a la població d'aquestes ABS, i es millora la coordinació, la inversió llargament reivindicada per el veïnat, iniciada l'any 2009, forma part del conveni entre el Departament de Salut i l'Ajuntament de Barcelona per a la millora de la xarxa sanitària, que posa una prioritat especial en la renovació dels dispositius d'atenció primària i salut mental. El Departament de Salut ha iniciat o ha decidit de comú acord amb l'Hospital Clínic iniciar els tràmits de substituir l'actual Barna Clínic per una nova entitat. La voluntat del Departament de Salut i de l'Hospital Clínic és que l'estructura i la naturalesa jurídica de la nova entitat sigui compatible de forma inequívoca amb la legislació actual. Respecti de manera escrupolosa el principi d'equitat en l'accés als serveis públics i reforci el seu caràcter d'organització de professionals. El proper divendres, dia 31 de març, tindrà lloc el Dia Mundial contra el Càncer de Colon, una malaltia freqüent a partir dels 50 anys. En el és el segon càncer més freqüent entre les dones i els homes i s'estima que es diagnostiquin més de 5.000 casos nous a Catalunya cada any. És la segona causa de mort per càncer al nostre país. 2.100 persones anuals i la majoria es produeixen en persones de més de 54 anys. Aquest any, 2017, es celebren els 50 anys del primer trasplantament del cor a tot el món. L'intervenció va ser realitzada amb èxit a l'Hospital Groote-Schuur, no sé si ho he dit bé, a Ciutat del Cap. El cirurgià Christian Barnard va fer aquest primer trasplantament a una noia jove i li va passar el cor d'un senyor més gran. Havien passat més de 6 hores d'intervenció des del seu inici. 30 persones van compartir amb ell els dos quiròfans utilitzats. Aquest any, com he dit abans, 2017, es compleixen aquests 50 anys des d'aquelles i aquell 3 de desembre de l'any 1967 que es va realitzar aquesta gran gesta mèdica. L'esperança de vida de les persones amb síndrome de Down ha passat en les últimes 3 dècades de 30 a més de 60 anys. L'Alzheimer apareix entre 20 i 25 anys abans que en la població general. La mitjana de presentació es situa en els 55 anys i el risc pot arribar al 90% entre quines viuen fins als 90 anys. El doctor Joan Fortea, neuròleg de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, fa èmfasi en el gran èxit collit en el tractament de les malalties que escurçaven la vida dels afectats. La malaltia de l'Alzheimer seria el preu que cal pagar, ja que s'ha convertit en el problema mèdic més important i la principal causa de mort entre aquestes persones. Catalunya posa les bases d'una agència pròpia del medicament. El CatSalut substituirà la gerència de farmàcia i del medicament que depenia de l'àrea de sanitària del CatSalut per una nova àrea que serà de l'embrió d'una agència pròpia. En la primera etapa es pretén concentrar en una entitat totes les competències que té Catalunya, però sense entrar en conflicte amb les competències de l'agència espanyola.
Tots som iguals. Els dimecres a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
I ara sentirem el mallorquí en Cris Juanico amb aquest tema tan bonic. Vola massa lluny.
Vola massa lluny i deixa que et canti entre estels. I com sa primavera es veu de Mart a Júpiter. No tinguis por, agafa'm sa mà. No tinguis por, em pots besar. Omplem el cor de cançons i deixa que canti fort. Ets tot el que esperava, ets la font del meu amor. No tinguis por, sigues tu. No tinguis por, t'estima tu. Cançons i deixa que canti fort. És tot el que esperava, ets la font del meu amor. No tinguis por, sigues tu. Oh,
Ràdio Estel, tots som iguals.
Aquest Oilman River d'en Txell Nicolás. Nosaltres, senyores i senyors, ens acomiadem. Després també de l'entrevista amb la doctora Conxita Albert Urcó. Serà fins al proper dimecres l'equip de producció de Tots Som Iguals i, com no, Toni Huguet a les vies de so. Els ha parlat Ramon Rion. Bona nit.
Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals, té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.